Informació, reflexió i entreteniment.
Doncs vinga, vinga, que tenim ja en Sergi Bracons aquí preparat, el nostre prescriptor. Em sembla que l'smartphone va traient fum. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
Tens moltes propostes per aquest dijous?
Tinc tres propostes interessants.
Vinga, va, que jo ja he acabat la sèrie que estava veient i tinc moltes ganes, t'espero sempre en candeletes pensant, va, a veure què ens proposarà. Per quina... Bueno, espera't, que la Bea ja em diu que primer hem de posar la teva sintonia. Vinga, que tinc ja paper i llapis per apuntar.
Apunta, apunta, perquè aquí tenim una sèrie alemana de 10 capítols que la podrem veure a Netflix i s'estrena aquest 7 de desembre, i això és Dogs of Berlin.
Grimmer, homicidios, ¿qué ha pasado?
¿Quién es el muerto?
Orkan Erdem.
¿El futbolista?
El mejor jugador de la selección alemana.
Ambos estaréis al mando de la unidad que investiga el caso Erdem.
No necesito canguro, y menos si es toco.
Había mucha gente cabreada.
Vinga, doncs
con
mira, ja sabem una mica de què va aquesta sèrie amb aquest tràiler. A més, no sabem gaire cosa perquè s'estrena aquest 7 de desembre i al ser una sèrie alemana no s'ha fet molt, molt ressò. Però bueno, com que la tindrem al Netflix, i avui en dia el Netflix ho té gairebé la gran majoria de la gent, la veuran per allà, i la veritat és que és una sèrie que us explicaré una mica de què va, tot i que amb el tràiler ja veiem més o menys de què pot anar. Doncs és una història que explica dos detectius de la policia de Berlín, que la veritat és que són bastant oposats un a l'altre, es converteixen en un equip quan maten a un dels jugadors més famosos de la selecció alemana. Llavors, aquí es veurem involucrats en algo més que un simple assassinat, sinó la batalla territorial que enfronta, doncs, les seves pròpies febleses i les seves activitats criminals humanes d'aquests dos detectius, que seran forçats també, doncs, a prendre una decisió final en quin costat estan de la realitat, si són, doncs, més corruptes, menys corruptes, si expliquen les coses bé, si fan les coses bé o malament, etc, etc. No tinc gaires coses més a dir d'aquesta sèrie, que la veritat és que té molt bona pinta. A més, els alemans són gent que fa les coses bastant bé. Ja, a més, aquest director que fa aquesta sèrie ja havia col·laborat en la sèrie de Dark, que la veritat és que va tenir bastant èxit, i també és una sèrie alemana que s'estrena ara, no sé si és la segona o la tercera temporada. Doncs tenim aquí a Netflix una sèrie que la veritat és que té bona pinta.
Doncs molt bona pinta, aquesta. I ara ens proposes una altra molt diferent.
Exacte. Ja feia dies que no portava cap sèrie així documental, i la veritat és que National Geographic ha fet una nova sèrie que fusiona tant documental com ficció, i això és Mart.
Esta es nuestra historia, la de todos nosotros. Así es como la humanidad llegó a llamar hogar a Marte, relatada por quienes dieron los primeros pasos y por las mentes más osadas de nuestra era.
Es asombroso que esta ventana de oportunidades esté abierta para que la vida vaya más allá que la Tierra.
Nuestro próximo capítulo, una nueva aventura, comienza ahora.
Mars, noviembre, en Nat Geo.
M'encanta la veu.
Doncs ara ens sona aquesta segona temporada de Mar, però bueno, jo parlaré una mica de la primera perquè sapigueu més o menys a què funciona. És una sèrie que no ho havíem fet això mai, de fer mig documental, mig ficció, o sigui que barregen una mica de tot. I és una sèrie que la nau Daedalus arriba a Mart el 2033, o sigui, estem parlant una mica del futur, on els seus ocupants tenen una missió que és constituir la primera colònia humana a Mart. A partir d'aquesta inquietant arrencada, National Geographic fusiona documental i ficció per recrear la sèrie Mart, la imaginària vida que tindria el grup d'astronautes en el planeta vermell. Una trama on ens explica... bé explicada a càrrec de prestigiosos científics, o sigui, anem veient com ens expliquen com funcionaria la vida allà, com viurien, com respirarien, com crearien cases, o etcètera, etcètera, per poder, pues, crear una colònia a Mart, i que és potser una mica el que nosaltres estem també esperant tots, no? Que tant que parlen dels planetes, etc, etc, doncs aviam si de veritat s'arriba a això. Que passa que en aquesta sèrie també es veu sobretot els diners que costaria poder fer una missió com aquesta d'anar a Mars, sinó ja no només un país no ho podria fer sol, sinó que s'haurien d'ajuntar uns quants països, que això també t'ho explica la sèrie, i a més també haurien d'haver-hi diners de gent privada, per dir-t'ho així, d'empreses privades, o sigui, ja no només serien els països. I llavors també et fa pensar una mica de si tants diners necessitem per anar a Mar, per què no els gastem aquí i intentem millorar les coses que hi ha aquí?
Bona reflexió, Sergi.
A més, també aquesta sèrie ha estat rodada en ultra alta de definició. O sigui, ja és un aspecte novedor que la veritat és que sobretot la segona temporada està gravada així i les imatges són espectaculars, la veritat. És una sèrie sobretot per aquells fanàtics o interessats en l'exploració espacial, però també en tots aquells que la sèrie va una mica més enllà, explicant si l'ésser humà serà capaç de canviar el seu comportament o caurem en els mateixos errors que hem fet en aquest planeta. Per dir-t'ho així, en aquest planeta l'únic que funciona o l'únic que la vida va al voltant dels diners, per dir-t'ho així. I per evolucionar en un altre planeta o per poder crear una colònia en un altre planeta ens hauríem de canviar una mica aquesta situació. I també ens explica aquesta conjuntiva que hi ha entre si l'ésser humà serà capaç de canviar la manera en la que vivim en aquest país, en aquest món, en aquest planeta, o cauríem en els mateixos errors i tornaríem a fotre un drama d'un altre planeta, que jo crec que és el que passaria.
No. Jo crec que sí, va intrínsec, no?, en una part dels éssers humans, que per cert, també no és a Mart, però a la Lluna. Diuen que els xinesos, no?, estan fent... fa dècades que ja se'n parla de que els xinesos aniran a la Lluna, però ara sembla més real que mai que s'està parlant que es farà aquesta expedició.
Aviam què tal, doncs.
A veure com va. Molt interessant aquesta, ja ens queda una altra.
Una altra, que també la veritat és que és molt xula. És una sèrie de 10 capítols a 45 minuts que ara s'estrena la tercera temporada, però us posaré també una mica situació perquè si algú la vol començar a veure, ja tenia 3 temporades, com per exemple el Pep, que li agrada veure les sèries ja acabades.
Sí, a mi li agrada fer allò d'una marató,
Aquí té per fer un bona marató. És la sèrie que es diu The Last Kingdom. I see the death of a king. And with him, his kingdom. It is you who must rule Uhtred of Bebbanburg. War is coming. Danes march in numbers. Mira, amb aquest tràiler, els que hagin vist Vikings, per exemple, diran, ostres, però potser el tràiler és de Vikings, no de Last Kingdom. I la veritat és que és una sèrie bastant similar, que té 10 capítols o 45 minuts, que també s'estrena, també aquesta tercera temporada s'estrena a Netflix, on teniu la primera i la segona, però és una sèrie que ha fet la BBC. A més, després us explicaré una crònica que va escriure un periodista en un diari dels Estats Units que jo crec que la defineix perfectament. Us poso una mica en situació.
Vinga.
Tenim l'any 872, no 1900, 872, o sigui bastant enrere. Gairebé tots els regnes que avui coneixem com Anglaterra han estat envaïts pels vikings. Només queda allà el regne de Wessex, sota el comandament del rei Alfred el Gran. En aquest context viu Uhtred, que és el seu protagonista, en que després de que els seus pares fossin saxons nobles siguessin assassinats pels invasors, pels vikings, va ser capturat per ells i va ser criat com un d'ells. O sigui que ara ell és un mig sajó, mig viking. Llavors, ell està obligat a triar entre els seus orígens i el poble amb el qual ha crescut. La seva lleialtat estarà sempre a prova. Llavors, què és? Un saxó o un viking ell?
Perquè sempre els hem de fer triar, no? Segurament té molt de les dues cultures.
Però en aquella època era una cosa o l'altra. Era tan diferent la vida d'uns i dels altres que ell ha de triar i a partir d'aquí comença una lluita. No us diré qui tria, però realment la sèrie parla sobre el renaixement o el naixement de la nació anglesa com coneixem avui en dia. O sigui que més o menys sabrem ja per on triarà ell. Però haurà de recórrer un llarg camí perillós entre aquests dos bàndols. I a més es anirem veient les cultures d'un, de l'altre, com evoluciona, com tria això, com tria allò, per què pensa d'aquesta manera. O sigui, és una sèrie que està bastant aconseguida i molts dirien, ostres, és que jo ja he vist Vikings i m'agrada molt, no crec que aquesta sèrie m'agradi més, o jo ja he vist Juego de Tronos, que també té potser un petit símil, però clar, Juego de Tronos no es pot comparar amb res, perquè els diners només ja que s'han gastat en fer un capítol de Juego de Tronos segurament seran les 3 temporades d'aquesta sèrie.
I tant.
Hi ha un, el que volia dir-vos del periodista aquest és que té una frase que per mi és la que defineix més bé aquesta sèrie. O sigui, no juga a la mateixa lliga que Juego de Tronos, perquè no té els suficients diners ni aquest... tants personatges com té Juego de Tronos, i tampoc té l'èpica que té Vikings, però té una impressionant fotografia, unes molt bones escenes de lluita i una fantàstica història que la converteixen en un regal pels fans d'aquest gènere. A més, doncs, també té la seva part de realitat, que és de com es va formar Anglaterra com a nació. I realment ha rebut bastantes bones crítiques aquesta sèrie. Jo havia vist la primera temporada i la veritat és que ni m'havia fixat que hi havia sortit una segona, inclús ara s'estén a la tercera, i veient l'altre dia que el Sergi Roberto en el seu Insta Story va penjar una foto veient aquesta sèrie, em va vindre al cap i vaig dir, doncs mira, aquest dijous parlarem d'aquesta.
Doncs com us dèiem des del principi, en Sergi ens ha portat tres propostes molt diferents que jo crec doncs, que seran interessants per començar a descobrir aquest cap de setmana. I ara li hem de donar la benvinguda també al Rafael Sabater, que ja ve, doncs, com sempre, carregat amb un munt de còmics. Bon dia.
Hola, bon dia, com sempre.
Vinga, que et posen la sintonia, la Bea. Avui que ens portes? A veure, perquè déu-n'hi-do, dels títols que ens descobriràs.
Sí, avui porto molta, esteu mirant així una mica de persona, molta aventura. Còmics de molta aventura, que és una de les bases del còmic, és una gran... poder-se evadir, no?, a passions, amb aventures sense ficció. Porto Guerra Civil Espanyola, per això, un històric. I després porto un drama colpidor. Que aquest no és aventura, aquest és, aquest és un autèntic drama, però que d'abusos sexuals, i aquest sobre amb una història real. Vols que comencem per aquest?
Vinga, va, sí.
Va, cuéntalo.
Així serem reivindicatius, que a més el 25, el diumenge, és el dia contra la violència de gènere, o sigui que
doncs,
ben
perfecte,
triat,
doncs
ben
per aquí,
seleccionat.
I així donem més estona amb aquest, perquè mereix més que en parlem força. Doncs mira, el còmic es diu Cuéntalo, l'ha dit a la cúpula, i l'autora, la guionista, com si diguéssim, és Lori Hall Sanderson, i la dibuixanta és l'Emily Carroll. La Lori Hall Sanderson és una escriptora americana que va escriure el llibre aquest, Speak, va fer primer la novel·la fa vora 20 anys, basat en la seva pròpia història real, que quan ella tenia 13 anys va ser abusada sexualment. I d'aquest drama, d'aquest trauma, em va sortir un llibre que aquí es va publicar fa molts anys, però no va passar totalment desapercebut. Es va fer també als Estats Units una pel·lícula. Als Estats Units va tenir molt èxit la novel·la. Va ser durant molt temps bestseller. I es va fer també una adaptació al cinema, però aquí la novel·la va passar desapercebuda i la pel·lícula no es va ni arribar a estrenar. I ara arriba la versió en còmic. Què ens explica, doncs? És una història, i ha començat a explicar, no? És una història real, el que passa que no és la seva pròpia història, sinó ella el que fa aquí és aplicar el que li va passar amb ella, totes les seves experiències, en crear una història fictícia. Val? Però tot el que s'explica està basat en fets reals, que és la seva pròpia experiència. Aquí ens trobem la història és, jo us he explicat una miqueta, l'he destripat una miqueta, he fet molt spoiler, perquè representa que al començament comença que ella comença el segon curs d'institut amb l'Institut Meriwether, i ella comença el segon curs i alguna cosa va passar a l'estiu que ella comença el curs i la veiem molt tancada, la veiem molt deprimida, amb una depressió terrible, i alguna cosa amaga, no? La història ens anirà explicant mica a mica què va passar i qui va ser el culpable del que va passar, no? Però ens manté una miqueta amb l'incògnita, tot i que ja veus a venir més o menys que pom, cada vegada ho va explicant més ella, no? Ens ho va explicant a nosaltres, perquè ella en realitat s'ho va callant, que per això es diu Cuéntalo. Ja es diu en anglès la versió Speak, i realment tu vas llegint la història i vas pensant, és que ho has d'explicar, perquè això t'ho has de treure de sobre, ho has d'explicar, no? Però durant les 200 o 300 pàgines que dura, veus com ella es va tancant, com es va tancant en si mateixa, com es va entrant en una depressió, com perd totes les amigues, i com les notes van molt a pitjor, com els pares s'enfaden amb ella perquè les notes pitjoren, separen, ella no sap com explicar-ho, és una nena joveneta i no sap exactament què fer, no? I arriba un moment, doncs, que és el professor de dibuix, perquè a ella li agrada molt el dibuix, ella s'expressa a través del dibuix i el professor de dibuix veu alguna cosa. Per això el dibuix, veiem aquest arbre aquí dibuixat, i ella s'expressarà a través d'aquest arbre. El professor veu que alguna cosa li passa a través del dibuix i al final aconsegueix que ella ho expliqui. I aquí està tota la base de la història. En recordem-nos que el Cuéntalo era el hashtag que van fer servir quan va haver-hi la sentència de la manada, va ser el hashtag aquest Cuéntalo. O sigui, imagina't si ja ve de temps enrere d'això que ja dura i lamentablement el que em sembla que durarà.
La importància d'explicar-ho, de denunciar-ho i evidentment de la societat recolzar les víctimes i no victimitzar doblement. Aquella que ha patit un abús.
Jo aquest còmic, o la novel·la, totes dues coses, jo us recomanaria que ho llegissin sobretot a adolescents, nanos amb institut, que els hi puguin passar aquestes coses. Perquè tant de joves i de grans, però potser de gran ho aprens a superar més, però de jove moltes vegades tu quedes a dins, no és això, no? I això et fa molt mal. Quedar-s'ho dins fa molt més mal que no expressar-ho. Però és que estem parlant, això és dels anys 90, finals dels 90, ara que també passa, però la gent sembla que comenci a explicar-ho, però clar, fa 20 anys enrere, amb la societat masclista i tot això, semblava que qui ho explicava encara sortia perdent, encara el deixaven una miqueta com a mal vist i ja ho sabem, oi? De tot el que els arriba a passar.
Cuéntalo, la cúpula de lectura obligatòria i especialment pels joves.
Exacte.
Més propostes.
Va, ara canviem i ens anem a aventura.
Sí, també ens agrada l'aventura, la denúncia, l'aventura.
Acció, vinga.
Txun, txun, txun. Sergi, quina sintonia és? De quina pel·lícula?
Inconfusible.
James Bond.
Exacte. Doncs mira, ens anem amb els còmics de James Bond, que també hi ha còmics. S'han fet molts, durant els anys, a part de les novel·les, pel·lícules, em sembla que hi ha alguna sèrie de ràdio i tot, a part s'han fet còmics. Ara s'han fet un rellançament, que l'està fent l'editorial Panini, que s'adapta un James Bond que el que s'ha volgut aquí, l'editorial Dynamite, que és la que els fa, és recuperar molt l'essència del James Bond dels anys 60, del Sean Connery, sobretot, ho fixareu, l'estètic i tot, és molt dels anys 60. De fet, el còmic es diu Ian Fleming's James Bond, perquè vol recuperar això, l'esperit de les primeres novel·les i allunyar-se una miqueta de les pel·lícules actuals. Vol dir que tenim dues sèries paral·leles i diferents, que serien les pel·lícules i els còmics. El còmic va a això, vol recuperar l'essència del James Bond dels anys 60. Un James Bond molt més fosc, on hi ha molta més trama d'espies, perquè això s'ha perdut una miqueta en pos de l'aventura, i aquí trobem trames aquelles complicades d'espionatge contra espionatge, que al final he de reconèixer que en alguns dels episodis jo ja m'he perdut, perquè al final ja no saps, perquè quan ja surten
espies contra espies,
ja no saps qui és el bo, qui és el dolent, Però la gràcia és que el dibuix està molt ben fet, està molt ben, agafa molt, copsa molt bé l'essència aquest de James Bond, m'ha recordat molt a Mad Men, l'estètica aquesta de les sèries de que estan fent dels anys 60, és un James Bond així és molt més així, amb el caire de
molt més obscur, no?
Sí, sí, sí.
Més
dramàtic,
sí.
Dels primers James Bond, la història està bé, curiosament M, que és la directora del servei no és aquí ni un home, no és una dona,
que això sempre m'ha encantat, que sempre fos una dona.
Sí, ara amb les pel·lícules una dona, i aquí és un home negre, o sigui que vol dir que van variant, van obrint a noves maneres, i la Molly Penny també em sembla que també és negra, o sigui, imagina't, noves d'allans. Però està bé, a mi m'agrada molt. Aquesta és la cinquena, ja el cinquè còmic que es fa, la cinquena aventura. Jo me'ls he llegit tots cinc, a mi m'estan agradant molt, la veritat, perquè és molt James Bond. L'aventura està molt bé, unes altres més que altres, però estan molt ben fetets, i jo el que he fet alguna vegada, quan he tingut temps, és ficar-me amb els Spotify la música del James Bond, per ambientar-me encara més, i realment funciona, i escolta'm, és una obra que ha acabat molt la pena. Qui vulguessis aventura per passar l'estoneta, doncs el James Bond.
Doncs ja tenim dos propostes molt interessants i molt diferents. Anem a la tercera.
Mira, Kill or Be Killed, d'Alex Brubaker i el Sean Phillips, que són dos autors que han col·laborat sempre junts per fer còmics de gangsters, de molta novel·la negra, són uns reis de la novel·la negra. Entre altres èxits tenim Criminal, Incognito, Fatal, Fade Out, molt bones obres, sempre treballant aquest estil de la novel·la negra. The Fade Out és una història que està molt ben pensada, que és a Hollywood dels anys 60, un assassinat, i està, l'obra està molt ben pensada, uns assassinats entre Hollywood que s'intenta tapar, i tot, està molt ben pensat. Doncs amb aquesta Kill or Be Killed, el que fa és agafar una persona que té una depressió, no té feina, de la noia que està enamorada surt amb el seu millor amic, no té amics, una persona sola, i com la persona aquesta es va tancant en si mateixa i com es pot arribar a fer un assassí en sèrie. Entrem en la ment d'aquesta persona i com el que comença pensant de que ell vol fer acabant fer el bé, o simplement netejar la ciutat de gent dolenta, no? Però és un procés lent. Seran 4 volúmens, aquest és el primer, en total seran unes 560 pàgines, vol dir que serà una història llarga, i veiem ara, tot just veiem el seu primer assassinat. La primera història i el primer assassinat. Però anem veient com aquesta persona va caient amb aquesta depressió, amb aquesta angoixa de sentir-se sol, de no sentir-se estimat, no tenia ningú, i com es va transformant, i ell diu que vol ser doncs, una espècie de salvador, de justicier, no? un justicier anònim, no? Com es va complicant, com es va ficant en merders i com va caient, ell mateix es va transformant i com va embogint una miqueta, no? I ja et dic un assassí en sèrie, perquè jo per mi al final de la sèrie, de tot el còmic, ell acabarà fent una massacre, és que es veu venir. Perquè
ja es veu venir
com es va transformant i com va canviant de
mentalitat. És que fins i tot físicament, no? Es veu com...
Sí, ja veuràs com comença.
La diferència.
Sí, com comença, quan és el començament i al final d'aquest volumen, ja amb l'aspecte i tot ja ha canviat. Ja veus que el dibuix és un dibuix fosc, tètric, i ja ens acompanya molt a la història. Ja és un dibuix ja molt més, on predominen els negres, i la història és molt fosca. És una curiositat que ha començat molt bé, a mi m'ha agradat molt, i esperem que segueixi cap aquí. I ja veurem cap on. Però ja et dic jo que va cap aquí, perquè l'evolució que està tenint mentalment ja et porta a que sigui alguna cosa així. O sigui que serà un...
Molt bona pinta.
Sí.
Kill or Be Killed. Sergi, que marxes ja. Que vagi molt bé i ens veiem el proper dijous.
Adéu, que vagi bé.
Adéu, Sergi. Seguim, Tokyo Ghost. En aquest cas estem parlant de ciència-ficció.
Ostres, quina bona pinta aquest, només
sí,
de la portada,
sí, sí,
no?
Sí. Aquí el que valorarem sobretot és el dibuix. Aquest còmic ja va sortir temps enrere, en format més petit, en format comic book, que és un format una miqueta més petit, i ara l'han tret amb edició de luxe, amb un format gros, amb pràcticament com si fos un llibre d'il·lustració, pràcticament, perquè el dibuix és fantàstic. El dibuix del Sean Murphy és, però absolutament fantàstic, és impressionant. És una història de ciència-ficció una miqueta típica de... per això dic que estic donant molta importància al dibuix, pensava que és més bo el dibuix que el guió, però bueno, s'ha de llegir, es deixa llegir bé. És una distopia, estem a finals del segle XXI, on el món, la tecnologia ha acabat fent mal en el món. O sigui, l'ha acabat pràcticament destruir. Tota aquesta tecnologia que ara ens està ajudant, arriba un moment que arriba a ser perniciosa per la humanitat i arriba pràcticament a destruir el món i el deixa pràcticament com si estéssim fa 3.000 anys enrere. I és una història curiosa d'un parell de Godzills que representa que han d'anar a Tòquio per hi ha hagut allà com un cacique, li diuen el cacique, que està, bueno, està com una espècie de dictador que té tota la zona, l'illa de Tòquio, perquè Tòquio ara és una illa, després d'una, no sé, segurament hi ha hagut una guerra nuclear també, que deu haver perjudicat i tal. Bueno, tota una història una miqueta així, molt fantasiosa, però, bueno, que es pot llegir bé, però la gràcia d'aquesta història és el dibuix, que és un autèntic luxe. Hi ha pàgines sinceres.
Hi ha pàgines que són brutals, que són realment per fer-te un quadre.
Sí. S'ha de veure. És una història que realment val la pena mirar-la, perquè cada pàgina et deixa amb la boca oberta. Els personatges estan molt ben treballadets, però sobretot la gràcia és això, el dibuix. Aquí
el dibuix
és la força. Tota la història, pràcticament, el dibuix ja et va portant la història, et va portant tot el... I el guió, en aquest cas, és més secundari.
Uh-huh. Una crítica també, no?, a l'addicció a les tecnologies, no?,
sí, és això. Se n'han fet molts, potser. Ja tenim molta cosa, ja tenim moltes sèries, també n'han parlat, eh? Però, bueno, per això, dic, ja tampoc el tema no és molt... És una miqueta recurrent, Però, bé, però sobretot...
Però si es fa és perquè segur que tenen el seu públic.
Que s'hi costi la gent pel dibuix. Pel dibuix, realment, ja pràcticament val la pena només per llegir-lo. I l'últim ja d'avui que tenim és Doble 7, la traducció de Doble 7, del Jeanne Julliard. Aquí tenim un còmic, els dos autors són francesos, de l'estètica franco-belga, és un còmic amb línia clara, una història, aquesta història és més per adults, és molt més treballada, i és una història de la Guerra Civil Espanyola. Tot i que els autors són francesos, no sé què els hi passa al còmic franco-belga, però últimament els agrada molt la Guerra Civil Espanyola, perquè n'han produït diversos. I bueno, els hi deu agradar el tema, com que està molt de moda tant la Primera Guerra Mundial i tota la Segona Guerra Mundial, tot això, doncs suposo que també s'hi fiquen. Ja veus que el dibuix és molt clàssic, és dibuix molt europeu, línia clara, és un dibuix molt clàssic, recordo els grans dibuixants, és que Julliard és una persona gran, ja és un autor ja amb molt renom, però ja és un clàssic, el seu dibuix ha quedat una miqueta clàssic, potser una miqueta passat de moda. Acceptaria inclús que es digués perquè clar, una persona de tanta edat tampoc no pot crear un estil, com per exemple ha creat Osho Murphy, que hem vist abans amb la història.
Molt diferent, aquí és molt diferent. El dibuix,
i en canvi aquí el que guanya, el que porta tota la història, aquí precisament és el guió, que és la gràcia d'aquí. Està basat en una història real, en una història que no coneixia, que està molt ben trobada, que és amb els pilots de la Brigada Internacional, els pilots d'avions de la Brigada Internacional. En aquest cas tenim un grup que la història és real, que eren un francès, un americà i un rus, que sembla un acudit d'aquells davant, un rus,
sí.
Un francès i un americà. Doncs en aquest cas parla de tres amics que eren de la Brigada Internacional, que van venir a lluitar a Espanya per la llibertat, i es troben tots volant amb els Polikarpov Mosca, que eren els avions que tenien els republicans. Polikarpov Mosca, que es fabricaven a Sabadell, que es fabricaven en l'aeròdrom de Sabadell, es fabricaven a Castellà, a la fàbrica Tolrà, i s'assemblaven aquí a Sabadell. O sigui que hi ha una miqueta de lligam amb Sabadell. Doncs aquí ens explica la història d'aquests tres pilots, però més important de la història, que seria potser l'aventura que ens portarà a la trama, tot hi ha darrere, sobretot, els successos de la lluites entre els republicans, entre els comunistes, entre els stalinistes, els anarquistes, i les lluites internes que van fer molt mal a la república. Doncs sobretot parla, la trama final és aquesta, que entre les baralles que van tenir entre ells van perjudicar molt i van facilitar molt la victòria feixista. Surten personatges reals, surt l'Andreu Nin, surt la Passionària, surt l'Ernest Hemingway, també està barrejat per aquí.
El Guernica, també he vist.
També, exacte. Sí, al final, doncs, quan ja han passat uns anys, els dos que sobreviuen parlen del Guernica. Van a veure el Guernica i en parlen, no? És una història molt rodona, desconeguda, i és una història, un fragment d'això de la Guerra Civil Espanyola. Però sobretot això, que a part de la història que està molt ben treballada dels tres protagonistes, sobretot allò de sota. Hi ha una curiositat que em va fer molt gràcia, que és això, el Doble 7. La brigada tenien com a emblema una fitxa de dòmino que era un doble 6. I tots els de la brigada tenien a l'ala aquest. Doncs, en un dels combats, un dels avions va rebre moltes bales i va donar la casualitat que dues bales van anar a picar en el doble 6. i va quedar una bala a una banda i l'altra, per ser el doble 6, era un doble 7. I a partir d'aquells moments, se'ls va conèixer com els doble 7. A la Brià. I després van agafar l'emblema de la fitxa de domino amb set taques, o set, que en aquests moments eren 6 punts i un forat. És una curiositat.
Per això el tenim aquí, en Rafel, perquè sempre ens explica curiositat. Aprenem un munt de coses, ara doncs, amb aquest retrat també de les dificultats en el bàndol republicà durant la Guerra Civil, amb aquest còmic. Ja sabeu, el trobareu al carrer de Sant Antoni, al número 34, Sabadell Còmic. Sempre té un munt de propostes. Si teniu dubtes, doncs li consulteu, que segurament trobarà el còmic més adient per tots vosaltres.
Per això estem. Sempre que tothom qui vulgui pot entrar a preguntar i informar-se. I a mi, no cal comprar, sense compra obligatòria.
Exacte, només tafanejar i després doncs ja decidir què comprar. Que vagi molt bé. Rafel, bon dia.
A vosaltres, gràcies.